Bé, amics, traspassem ara en aquests moments un minut al punt de 2:15 del matí. Com ja us hem anat anunciant, tenim ara aquí nosaltres el senyor Eudald Grells. Ell és el director de l'Arxiu Museu i amb ell doncs estarem aquí una estoneta xerrant i estarem, doncs, com no, una estoneta fent-li unes preguntes que creiem que poden ser interessants per a tots aquests nostres en ràdio escoltadors, en aquests amics que ens estan escoltant en aquest mateix punt i hora d'aquest matí dintre aquest programa, l'Express dels Matins. Hola i molt bon dia, senyor Eudald.
Bon dia, bon dia.
Bé, doncs tenim aquí, com dèiem, amb el senyor Eudald Grells per fer-li unes preguntes, per parlar una mica del que és el museu, què és l'arxiu i quines tasques s'hi desenvolupen a dintre el museu i arxiu. Però en primer lloc potser que li voldríem demanar quants anys fa que sou a l'Arxiu Museu de Ripoll?
Ui, des de molts anys, mare de Déu. Potser ja podem comptar de l'any 1913 o 14, de modo que es tracta d'una quantitat d'anys enorme.
Des del 1913 o 14.
Des del 1913 vaig començar amb el senyor Tomàs a la primera organització de l'arxiu, que llavors era instal·lat en una sagristia de l'església de Sant Pere.
Per què ens podríeu parlar una miqueta de com era el senyor Tomàs Reguer?
El senyor Tomàs Reguer era un senyor molt respectable, era molt respectable aquí a Ripoll, un senyor de molta energia, molt ripollès, que es va dedicar exclusivament a les tasques culturals d'aquí a Ripoll, sobretot va salvar l'arxiu. Aquest arxiu era abandonat, estava a les golfes abandonat, i ell va ser el que el va salvar de la seva pèrdua total, perquè precisament inclús els campaners, per escalfar-se, de vegades cremaven volums. Al donar-se compte ell d'això, llavors ell ho va demanar al senyor bisbe, el senyor bisbe li va deixar guardar i va començar a ordenar-lo.
És a dir,
de modo que ell va salvar l'arxiu. I al mateix temps va començar tot ordenant l'arxiu a recollir objectes de folklore. De modo que va ser ja un començament de museu, fins que posteriorment va triar altres ajudes i van poder començar ja a muntar el museu allà a vores de folklore.
És a dir, que de totes maneres, abans, quan el senyor Tomàs Reguer doncs va demanar per guardar potser tots aquests volums, tot el que ara potser queda de l'arxiu de quan el va començar a fer el senyor Tomàs Reguer, molts d'aquests volums es van cremar.
Sí, es eren perdut del tot. Sí, és clar.
Després li voldríem demanar quina ha estat doncs l'evolució del museu que en aquests moments doncs vostè dirigeix. Quina ha estat l'evolució que ha tingut des de que vostè, com deia abans, des del 1913-14 fins avui al 84?
Sí, quan van tenir prou objectes recollits, van formar un patronat, es va formar un patronat, i llavors van mirar de recaudar diners, van fer una subscripció i van anar augmentant. Posteriorment van demanar, llavors veient que necessitaven un local important, van demanar al senyor bisbe de Vic que els hi cedís la golfa. Hi havia una golfa a Sant Pere molt alta de sostre. I els hi va cedir la golfa per començar a posar el museu en allà. Llavors van fer unes obres molt importants, es va fer l'escala, es van fer la façana, es va reformar molt, es va aixecar una mica la teulada i es va muntar ja un museu que va ser inaugurat l'any 1929.
Del museu, quina potser és el que hi teniu més apreci? Quina és la cosa que potser hi teniu més apreci que es guarda dintre el museu?
Les armes, no cal dir, les armes és una cosa importantíssima per Ripoll. Ripoll té una altra celebritat, a més del monestir, té la indústria de les armes, molt important. I ha estat una llàstima que a Ripoll no haguéssim tingut una col·lecció d'armes important. I això és la peça més important del museu. Hi ha una col·lecció importantíssima que hi ha armes representatives dels segles XVI, XVII, XVIII i part del XIX. Hi ha tots els tipus, precisament últimament hem recollit l'últim tipus que ens faltava, que era una pistola trabuc. I ara allà hi tenim escopetes, pistoles, trabucs, pedrenyals, carabines, prova pólvores, la pistola trabuc, de modo que hi ha la col·lecció completíssima de tot el que es feia aquí a Ripoll, de tots els tipus.
Així podem dir que com a armes el Museu de Ripoll potser és un dels millors que existeix actualment.
Sí, hi ha col·leccions importantíssimes que tenen potser exemplars més bons que els que tenim nosaltres, però aquesta, tenir-lo complet, no n'hi ha cap més que ho tingui. Hi ha a Barcelona, precisament hi ha un col·leccionista a Barcelona que té més de 200 armes de Ripoll. A Olot hi ha un col·leccionista també, un tal Xavier Sala, que té exemplars boníssims de Ripoll. Hi ha un altre col·leccionista també a Escòcia que té una col·lecció també de peces molt extraordinàries, però no tenen tampoc la varietat. La col·lecció de Ripoll té un caràcter pedagògic molt important, perquè hi ha de totes les èpoques i de tots els tipus. Aquests col·leccionistes tenen peces molt bones, però no tenen una col·lecció tan pedagògica com la que tenim nosaltres.
Potser moltes de les armes que tenen tots aquests col·leccionistes que ens acabeu d'anomenar, potser fins i tot són armes de ripolleses.
Sí, parlo sempre d'armes de Ripoll, això. O és que d'armes de Ripoll n'hi ha a 66 museus, n'he arribat a trobar. No, que n'hi ha a França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Suècia, Estats Units, Canadà, tot arreu hi ha armes de Ripoll.
Sí,
és famosíssim això, molt. És una llàstima que els de Ripoll potser no s'han donat compte de la importància que té això. A Espanya només hi havia dos punts que feien armes de foc industrialment. Al País Basc hi havia Eibar i Plasència. I aquí a Catalunya hi havia Ripoll. I a Espanya no hi havia cap més indústria d'armes fins que es va crear a finals del segle XVIII. A Madrid mateix, els monarques tenien armers competents que feien armes, però no un caràcter industrial. Allà feien poques peces, molt bones, això sí, molt bones. Després aquí a Espanya es va intentar també la indústria aquesta, a Granada i Sevilla, però va fracassar.
Més o menys de quina manera s'han aconseguit les armes que existeixen actualment al Museu de Ripoll?
Amb molta dificultat. Aquesta col·lecció la vaig fer jo i vaig estar molt de sort perquè vaig començar-la a fer abans de la guerra i poc després de la guerra. Ningú feia cas, comprava les armes amb un preu insignificant, valien, ningú tenia, es dedicava a comprar armes de foc. De modo que hi havia una facilitat extraordinària. Jo, que coneixia els tipus, vaig anar-los buscant amb antiquaris, quasi tot amb antiquaris, però pagant molt poc perquè ningú em feia cas.
Ningú, com aquell que diu, ningú les volia.
No feia cas. Ara val a tenir un valor extraordinari.
Perquè s'ha intentat mai, potser, valorar el que valen les armes que hi ha al museu, o són d'un valor incalculable?
No, és una cosa que no es pot valorar, perquè avui té un preu i demà té un altre, i va augmentant d'una manera extraordinària.
També el que voldríem que ens parléssiu una mica seria, aviam si ens podeu descriure una mica l'arxiu i quines són potser les obres i els volums que vos destacaríeu.
L'arxiu avui és molt important, aquest arxiu de Ripoll, perquè aquest arxiu s'ha augmentat molt amb altres arxius que s'han recollit de particulars i d'entitats d'aquí a Ripoll. De modo que aquest arxiu es pot dir que de l'arxiu primitiu s'ha fet més que doblar. S'han recollit molts documents. Ja a partir de mitjans del segle passat fins ara és una cosa completíssima, a part dels que ja teníem de l'arxiu ja que s'havia salvat.
Quins potser serien els volums o quines serien les coses que potser valoraríeu més, quines destacaríeu?
Això, esclar, depèn de les necessitats i dels gustos del que vingui allà a consultar, però hi ha seccions molt bones, hi ha seccions, per exemple, hi ha una de l'arxiu que jo considero que està molt bé, que és d'autors ripollesos. Tots els autors ripollesos, manuscrits o publicats, tenim una secció allà molt important. Després tenim una altra secció d'autors no ripollesos, però que parlen de Ripoll, sigui del que sigui. Molt bonic. Tenim incunables en allà també, guardem incunables. I també guardem manuscrits procedents del monestir de Ripoll, que molts són del segle XII, del XIII, de l'XI, manuscrits en petita quantitat, perquè l'arxiu del monestir s'havia cremat i són pocs que hem pogut recollir. Ara últimament hem tingut una sort que hem trobat entremig d'una... Hi havia unes carpetes que no tenien gaire importància com a documents i hem trobat un manuscrit que és visigòtic, és de mitjan segle IX, el més vell que tenim de Ripoll i segurament que és procedent del monestir.
De mitjans del segle IX.
Sí, és un manuscrit visigòtic. I és un fragment, allà passava sense importància, perquè eren les cobertes, precisament en molt mal estat, les cobertes d'una llibreta, que semblava que no tenia cap importància. Van descobrir fa poc, encara s'han de fer els estudis d'això,
van
només 3 o 4 mesos que s'ha descobert això.
I això on s'ha trobat? S'ha trobat en el mateix arxiu?
En el mateix arxiu, sí, per ser del monestir, que passava desapercebut, perquè eren les cobertes molt mal estat, molt brutes, d'una llibreta.
D'una llibreta i a dintre hi havia el manuscrit.
D'una llibreta de la comunitat aquest de capellans que tenia l'arxiu.
Venen tot sovint molts estudiants, investigadors, historiadors a visitar l'arxiu.
És un arxiu viu. En l'any passat hi han passat més de 50 investigadors, sobretot col·legials d'aquí a Ripoll. Hi ha de cursos avançats del BUP, hi ha de fer últims del BUP, després del Magisteri. S'han fet treballs molt bonics, sobretot estudiants d'aquí a Ripoll, a part dels que han vingut de fora, investigadors de fora. Més de 50 treballs d'aquí a Ripoll. N'hi ha algun de molt important.
Ens podríeu dir, ens podríeu destacar potser aquests estudiants d'aquí a Ripoll, bé, i també historiadors. Sabem que han vingut historiadors d'arreu del món a visitar l'arxiu de Ripoll i estudiar-lo. Ens podríeu dir més o menys de quins països han vingut?
No, generalment no. Han vingut un francès, un anglès, la major part són gent de Barcelona, són estudiosos de Barcelona.
Bé, també teníem aquí una altra pregunta, que és aquesta. Hi ha unes bones relacions entre l'arxiu i entre el Museu de Ripoll i la gent de Ripoll i el ripollès?
Sí, molt, sempre ho han estimat molt. Els ripollesos l'han format precisament els ripollesos perquè la major part dels objectes són cedits gratuïtament, la gent se n'han després. Allà ha estat vist per tot Ripoll. No s'ha fet allà mai, no s'ha fet política ni res. Sempre ha estat una cosa quan ha estimat tots els estaments de Ripoll.
De qui depèn i com es regeix l'Arxiu Museu?
L'Arxiu Museu el regeix un patronat. Aquest patronat, el president, és sempre el senyor rector de Ripoll. I els altres elements són, a part d'allò, és el senyor Florenci Cribiller i després en Gonçal Cotrina.
Quines coses en general manquen per dir-ho d'alguna manera, la vostra institució? Quines coses hi faltarien?
Teníem molt interès nosaltres a recollir els microfilms dels documents que hi ha a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que són de Ripoll. L'Arxiu de la Corona de Ripoll guarda de Ripoll 233 còdecs procedents del monestir que es van salvar de l'incendi, perquè l'arxiver de Barcelona, en Bofarull, els havia demanat per prendre notes i els va retenir preveient desastres ja. Ja hi havia uns moviments revolucionaris, preveient això els va retenir i es van salvar, però no s'ha mogut més de l'arxiu de la Corona d'Aragó. És clar, jo sempre he pretingut ja d'anys i no he pogut aconseguir encara fins ara de treure'n, almenys si no els tenim, menys tenir unes còpies, i avui és molt fàcil, amb el microfilm.
Res de microfilm.
A més, clar, és una cosa molt cara, això, i de molt d'això. Però mirarem d'aconseguir-ho, això.
Quines són els projectes, quines són les activitats que teniu pensades fer en breu?
Ara, de moment, és important obres importants. Tenim una teulada que està en molt mal estat. Ara, últimament, ens han concedit 3 milions, però no arriben per fer la teulada del tot. El pressupost puja 6 milions i pico i ara possiblement ja començarem aviat a utilitzar aquests 3 milions per cobrir la part que puguem fer. Això és el més important avui dia, perquè la taula està molt mal estat.
Bé, sabem que vau aportar a l'obra de la Gran Enciclopèdia Catalana diferents mots relacionats amb la indústria del ferro de Ripoll. Això vol dir que sense... que teniu, no ho sé, un amor especial, no?, a la indústria del ferro també de Ripoll, i que la gent que va fer doncs aquesta gran enciclopèdia doncs us va vindre a visitar i
vau, sí, sobretot vau fer paraules relacionades amb la fàbrica catalana. Sí, sobretot amb la fàbrica catalana. Jo m'ha interessat molt.
Ens podríeu explicar una miqueta com
m'ha interessat això? Molt és dedicar la fàbrica catalana, que és molt important i que no hi han dedicat la importància que té. Els historiadors no hi han dedicat res, quasi bé aquí. És una llàstima. L'estranger, precisament, ho coneixen més que no pas els d'aquí.
Ens podríeu dir quin...
I per això jo he tingut interès ja, precisament, hem reproduït uns altres d'una farga, tenim el Martinet reproduït, molt ben fet, vaig fer-ho en una època que encara hi havia algú que se'n recordava i vàrem poder muntar bé. Com hi ha d'altres, perquè és una cosa que... Mireu si seran interessats l'estranger, que a París n'hi ha dues reproduccions de la farga catalana. Una al Centre Pompidou i una altra al Museu d'Arts et Métiers. I ara últimament a Cotlliure, una ciutat que hi ha aquí al Rosselló, també n'han muntat una farga catalana. canvi a Barcelona no n'hi ha cap. Sort del Ripoll que no n'hi ha cap.
I totes, doncs, van sortir d'aquí.
La Farga Catalana.
Sí.
El nom aquest, que és conegut a tot el món, és un procediment siderúrgic anterior a l'alforn, eh? Doncs aquest, tota Europa va treballar amb aquest procediment dient de Farga Catalana.
Dient de Farga Catalana.
De modo que a força havia de sortir de Catalunya aquest procediment, perquè en diuen de Farga Catalana. I tots els tractats de siderúrgia sempre mencionen aquest procediment que van utilitzar des de l'edat mitjana fins que es va inventar l'alforn.
Bé, potser ara que ens tornem a centrar altra volta, doncs, a les armes de foc. Si us sembla bé, tornarem a parlar una mica de les armes de foc i més concretament d'un llibre que vau escriure a l'any 74 i que s'ha tornat a reeditar, s'ha tornat a imprimir de nou. En aquest llibre, així, doncs, deixeu, hi deu haver-hi algú que per consultes, doncs, potser us hagi demanat el que es torni a reeditar aquest llibre o què ha passat amb aquest llibre que creieu que la gent li ha interessat prou perquè ara en aquests moments es tornés a reeditar.
Aquest llibre va ser una sorpresa. La primera tirada vaig tirar 1.000. I una obra en català, allà vores, que vaig editar l'any 74. I parlant d'una cosa exclusivament d'armes de foc, jo vaig pensar que tindria una poca acceptació, vamos, relativa. Però va tenir tant èxit que es va vendre ràpidament, es va vendre en pocs anys. En pocs anys es va agotar. Però es va vendre molt, jo vaig quedar sorprès. Sent en català, va vendre molt a l'estranger. Se'n van vendre molts a França, molts a Anglaterra, a Suïssa també se'n van vendre molts.
Escrits en català.
Escrits en català. Tots s'ho demanaven. Jo els deia, és en català, envieu-lo, perquè més o menys van veure ja el llibre com era, aquests, i els editors, aquests venedors de França i d'Inglaterra i de Suïssa, van dir, no, envieu-lo, el vendrem nosaltres molt bé. I en van vendre molts, més dels que jo em pensava. I inclús d'altres en van anar al Canadà, als Estats Units, inclús a l'Àfrica del Sud, en van anar a Bèlgica, a Holanda, a Dinamarca. Últimament me'n demanaven, quan ja no n'hi havia, de Txecoslovàquia inclús, de l'Argentina. De modo que va ser una sorpresa això, perquè es va vendre molt ràpid aquest llibre. I ara últimament, veient la Diputació, va tenir demanat per en Piella, en Piella va ser el que va intentar-ho això, van veure la necessitat de fer una nova edició i es va fer ara fa poc.
I després d'aquesta nova edició ja heu afegit alguna cosa o és el mateix llibre que es va acabar, no, ja va escriure el 74?
Desgraciadament no hi he pogut afegir gran cosa, he pogut afegir molt poc perquè va coincidir això, aquest determini de la Diputació d'editar-ho i de fer-ho ràpid. Em vaig trobar, jo em trobava amb la dona per sobre.
5 minuts manquen ara en aquests moments per arribar ja al punt de les 11. I anem ja per acabar aquesta mica de xerrada que han tingut amb el senyor Eudald Graells, director de l'Arxiu Museu de Ripoll, doncs fent-li ja dues darreres preguntes. En primer lloc, doncs, us voldríem demanar ja, com quasi bé per finalitzar aquest petit espai, doncs si heu tingut molts de problemes a la vostra investigació.
Molt, sí, molt, molt. Amb les armes, molts problemes, perquè no hi havia res fet. Vaig haver de partir de zero. Després em trobava que aquests Ripolls estan molt desgraciats amb arxius, que hi potser han cremat 4 arxius. L'any 1835, a la Primera Guerra Civil, van cremar l'arxiu del monestir, un arxiu valiosíssim. Després van cremar també això ho van cremar els liberals, van cremar l'arxiu del monestir. 4 anys més tard, durant la mateixa guerra civil, van cremar l'arxiu municipal i quasi bé tots els de la vila van desaparèixer. El dia del 27 de maig va ser una catàstrofe horrorosa que van cremar quasi bé tots els de la vila. Llavors, ara, aquesta última guerra passada, l'any 36, es va cremar l'arxiu parroquial. Va desaparèixer l'arxiu parroquial i després l'arxiu de l'Ajuntament de la parròquia. De modo que em vaig trobar jo amb pocs documents aquí a Ripoll. Solament els documents que tenim nosaltres d'aquesta comunitat de domers que hi havia a l'arxiu de Sant Pere. De molt poca cosa em vaig trobar. Llavors vaig haver de seguir els arxius del Coronel d'Aragó, l'arxiu notarial de Barcelona, l'arxiu de Casa de l'Ardiaca de Barcelona, que és l'arxiu històric, l'arxiu de Vic, l'arxiu d'Igualada, i això em va passar. Vaig haver d'intervenir molts anys. Després vaig haver de fer una investigació dirigint-me a tots els museus d'armes demanant datos d'aquestes armes de Ripoll. També hi vaig haver d'intervenir. Vaig estar-hi molts anys.
Així és que els problemes...
Va ser una investigació molt, molt laboriosa i molt difícil. Molt, molt.
Així es volem dir que els problemes doncs, van ser molts a l'hora de poder fer una tasca ben feta.
Sí, molt, molt, molt. Per això vaig retardar tant, jo hauria pogut editar molts anys abans. Però vaig haver-ho d'anar retrasant perquè no tenia prou dades.
Bé, i ja, si us sembla, per acabar, senyor Eudald Graells, ens podríeu fer una mica d'història de la manera que veieu el poble de Ripoll, doncs, des que vau començar ja la vostra tasca de recerca fins avui en dia?
Ja ens podríem retreçar una mica més i de més època. Ja podríem començar de la Primera Guerra Civil.
Per exemple?
Sí, perquè Ripoll va fer un canvi tan gros, va ser una hecatombe tan enorme, la Primera Guerra Civil de Ripoll, que el va transformar completament. Només us diré un dato. Abans de la Primera Guerra Civil, Ripoll tenia uns 2.500 habitants, una cosa així. Després de la Guerra Civil, el primer cens que es va fer va quedar reduït a 800 o 900 habitants. Aquest dato solament representa el trastorn que va desaparèixer el monestir. Va perdre Ripoll religiosament, va perdre culturalment i va perdre de gent i d'indústries. I va fer un canvi totalment d'indústries. Fins a llavors, l'any 1835, la crema del monestir.
1835.
El 1839, la crema de Ripoll. De modo que Ripoll va fer un canvi sobtat, és el canvi més gros que hi ha hagut a Ripoll. Les indústries van canviar totalment. Eren indústries del ferro i llavors, d'allà endavant, les indústries del ferro va coincidir amb l'ensorrada de la farga catalana, que va haver el nou invent i no es va aplicar aquí, i llavors les indústries van ser de filatures. I Ripoll llavors va créixer d'una manera només d'immigració. De modo que Ripoll, el canvi gros va ser d'immigració, però catalana llavors va ser. Era immigració, eren de Torelló, de Manlleu, d'aquests punts, dels voltants d'aquest Ripoll. Va anar creixent així, dels 800 habitants, ja va anar creixent d'ací, va passar el 1500, el 2000, va anar creixent fins a l'esclatar la guerra, aquesta última guerra nostra, que també hi va haver una davallada grossa. El cens de Ripoll, amb la nostra guerra, va perdre a vora un miler d'habitants. Entre morts i fugitius i emigrants, va perdre un miler d'habitants. Després, aquesta immigració, així com la primera vegada va ser catalana, aquesta última va ser immigració ja del resto d'Espanya, sobretot andalusa. Sí. I han format un nucli important aquí a Ripoll, no sé la quantitat que pot ser, però és un nucli important d'immigració andalusa i extremenya principalment.
Bé, aquesta potser ha estat una mica...
Aquest potser és el canvi més gros que ha fet Ripoll, que autènticament ripollesos ja la Primera Guerra Civil en va perdre molts. Van passar de 2.500
a 800.
A 800-900.
Sí, sí, el canvi ha estat molt gros.
També ha estat una població que ha crescut molt d'immigració.
Jo no sé si en aquests moments doncs, tindríeu quelcom més a afegir-hi a tota aquesta xerrada que hem tingut.
Jo voldria dir una cosa. Em sembla que Ripoll hauria d'aprofitar més el turisme. Ripoll és una població tan cèlebre, tan famosa, tan coneguda, que potser els ripollers no se'n donen compte. El monestir, penseu que al monestir hi ha més de 100.000 visitants anuals. El museu, aquest any passat, passem dels 35.000 visitants. Això vol dir que Ripoll em sembla que hauria d'aprofitar més el turisme. Tenim coses per aprofitar el turisme. Tenim el monestir tan famós. Era tomba, que era un dels primers comtes catalans. Tenim aquí la tomba de Guifré, de Berenguer III el Gran... Teníem de Berenguer IV, tenim la de Bernat Tallaferro, comte de Besalú. El monument també, la portada és única. Sí. La portada és el monument de pedra, d'escultura de pedra, millor que hi ha a Catalunya. I un dels millors del món. Això per al turisme és una cosa important. I Ripoll ho explota poc, potser això.
I no sé, vos, potser de quina manera intentaríeu o... Si hi heu pensat alguna vegada, potser, de quina manera es podria fer vindre més turisme a Ripoll?
Explotant sempre això, la indústria aquesta de les armes ja ens ha portat molta gent aquí. Han vingut molt, sobretot col·leccionistes. Col·leccionistes ja en venen molt. A veure si es poden parar una mica més a Ripoll, que no sigui només una visita només ràpida, només d'entrar i tornar a sortir. A veure si es podria mantenir una mica d'aquí. És això el que s'hauria d'anar.
D'acord.
Això, els hotelers són els que han de mirar d'això, de fer-ho atractiu
De fer un atractiu.
Perquè avui dia la gent volta molt també per un dinar. Jo veig, passen molt aquells jubilats. Aquells jubilats, passen molts de jubilats amb autocars que els passegen. Mm. Aquesta gent jo veig que l'interès més gros avui dia que tenen sobretot és la taula.
És anar a fer un bon dinar.
Sí. Ja els agrada de veure el monument, de veure el museu, tot això. Però esperen el dinar.
Esperen això, el dinar.
Em penso que és molt... Els hotelers d'aquí a Ripoll, en Cel, és una de les coses que hauríem de tenir en compte, de promoure-ho bé.
De promoure potser una mica sí. Tot el que és el ran de l'hostaleria.
Amb les cases de turisme, amb les agències, a veure si ho promouen. Jo veu que aquesta corrent de menjar ho porten molt cap a la casa, se'n van, que ho trobo jo estrany, passen per aquí a Ripoll, visiten el monestir, visiten el museu i se'n van a dinar a Ogassa.
Potser ja, això, i potser hi ha més tradició de menjar a Ogassa que no aquí a Ripoll.
O potser s'ha creat en allà, de pocs anys. En fi, no sé, jo em sembla que...
Són de zones
de punts que vostè... Aquí a Ripoll, em sembla que es pot... Ara mateix, últimament, veig que fan unes excursions que van... Van... A Meranges, inclús a Meranges. I aquesta propaganda que fan, que van a Meranges, i posen el monestir de Ripoll, no sé si us hi ha, a la Vanguardia, no sé si us hi heu fixat.
No, no m'hi he fixat.
La Vanguardia, hi ha una fotografia del monestir de Ripoll, i no es paren a Ripoll.
No es paren a Ripoll, van de dret a Meranges.
I fan la propaganda, hi ha un gràfic del monestir de Ripoll.
Bé, això també és una cosa curiosa,
que no em havíem sabut. Sí, ja ha sortit dues vegades aquest anunci.
I surt el monestir de Ripoll...
I van a Meranges.
I van a Meranges. La cosa, coses curioses que potser té
no,
el turisme.
Una cosa raríssima.
D'acord, doncs, donem les gràcies al senyor Eudald Graells per haver estat avui aquests minuts aquí amb nosaltres. I segur, segur que l'emplacem ja des d'aquí per el dia que vulgui, que té els micròfons oberts de Ràdio Ripoll.
Molt bé, molt bé.
Gràcies a vostè.